Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I, si em permeteu, mireu, posem unes quantes dades. Parlem d'adopcions. I parlem d'adopcions des del punt de vista dels nanos, dels joves, que han estat adoptats i, en algun moment, tenen la inquietud de conèixer les seves arrels, la seva procedència biològica. A Catalunya, l'any passat es van presentar 433 sol·licituds d'adopcions i una seixantena d'infants van ser adoptats. La meitat de les sol·licituds pràcticament van ser internacionals. Xina, per exemple, o països d'Àfrica, Ucraïna, aquests llocs, habitualment, hi ha molts altres. I aquest va ser l'origen també d'aquests infants. I ho va ser Europa i altres... Primer ho va ser Europa i altres 60 de la resta del món, sobretot a Àsia i Amèrica. El cert és que hi ha moltes persones adoptades que desconeixen els seus orígens i tenen curiositat per saber d'on venen. Que ho estava explicant, de les arrels, de la procedència biològica, conèixer els pares biològics, en aquest cas, no? Per això, l'Institut Català d'Adopció i Acolliment va posar en marxa fa uns anys un grup de recerca d'orígens de persones adoptades que intenta conèixer aquests orígens i fins i tot posar en contacte pares i fills biològics. Yolanda Canales, és una feina d'aquestes i, a més, té un punt de jurídic, de legal i d'emocional.
Sí, efectivament, perquè no només es fa una recerca activa i també es fa signar, per cert, no només la sol·licitud, evidentment, sinó a la persona que demana aquest servei, doncs... que si l'altra part, la mare biològica, per dir d'alguna manera, o la família biològica, perquè no només és mare, no vol saber res, doncs aquí s'acaba tot, no? En aquest sentit, el grup no pot anar més enllà. En tot cas, un grup multidisciplinar que està format per psicòlegs, juristes o treballadors socials i que està treballant ara amb 244 casos, alguns dels quals venen de l'any passat. Entre el 10 i el 20% dels sol·licitants acaba contactant amb la seva família biològica. Així doncs, quan hi ha una persona interessada, ha de presentar una sol·licitud sobre un expedient i no només es fa una recerca activa amb dades i contactes, sinó que també, molt important, es fa acompanyament emocional a la persona que vol conèixer els seus orígens, perquè aquest procés és un daltabaix, no és un puja i baixa continu on es poden donar situacions molt impactants. Des del primer moment en què s'obre l'expedient fins a saber per què la teva família biològica et va donar en adopció i també es pot donar el cas que aquests pares no vulguin tenir cap contacte amb el seu fill que l'està buscant. Mira, hi ha aproximadament entre que un fill demana el servei de la Generalitat per conèixer els seus orígens i acaba contactant amb els pares, pot passar aproximadament un any, tot
carai,
aquest procés.
Doncs mira, parlem amb el departament i parlem amb la Núria Canyes García, que és responsable de tramitació jurídica de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, i amb el Carles Benet, cap de l'Unitat de l'Atenció a les Famílies i psicòleg del mateix departament. Núria, Carles, bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Núria, per començar, quins són els tràmits que han de començar? Per on s'ha de començar a fer aquest tipus de feina?
Bueno, el primer que necessitem és tenir sol·licitud. O sigui, la persona ha de plantejar que realment la persona adoptada que vol conèixer els seus orígens, que vol saber per què va acabar en aquella situació d'adopció, és una persona que té la seva família i està totalment integrat, però vol saber quina és la seva història. A partir d'aquí ha de presentar una sol·licitud a l'Institut de Recerca d'Orígens. Això ho poden trobar per internet, buscant recerca d'orígens, ja trobaran que hi ha un formulari molt fàcil de presentar.
Sí.
I aleshores nosaltres, en el moment que rebem la sol·licitud, designem un tècnic que s'encarregarà d'atendre en aquesta persona.
En aquest cas, sí, una persona ompleix tot això, però té dret a fer-ho? Perquè si els pares biològics no volen, què passa?
la persona té dret, és un dret personalíssim.
D'acord.
Que està contemplat a la pròpia Constitució. La Constitució reconeix el dret a la identitat, i això és el dret a conèixer la seva identitat. I, per tant, ja hi ha sentències judicials que reconeixen que el dret de la persona adoptada està per sobre del dret dels pares biològics a ell té dret a conèixer.
D'acord, d'acord. Bé, llavors seria entrar aquí i començar a fer aquesta tramitació, no? I, uh-huh. I a partir d'aquí, un cop es comença aquesta tramitació, com continua la cosa?
Nosaltres contactem la persona, la tècnica que tenim, contacta amb la persona que ha presentat la sol·licitud, i potser aquí al cap t'explica millor, perquè aquí és quan comencem l'acompanyament tècnic, que no només fem recerca de totes les dades que pugui necessitar la persona, sinó que sobretot pensem que el que més podem aportar com a institut és aquest acompanyament tècnic que es fa perquè la persona pugui conèixer tota la seva història.
Clar, suposo que a partir d'aquí és una qüestió de buscar les dades per posar en contacte les dues parts, no?
Bueno, abans d'això hi ha unes actuacions, per això hi ha marxades.
Sí. Si em permets,
sí.
dos coses a assenyalar. Una és que el procés de recerca és un procés molt complex, i molt complex a nivell emocional. De fet, és un pujar i baixar a nivell emocional, perquè has d'afrontar diferents situacions d'impacte. Com pot ser, tindre una llista d'expedient, saber quins van ser els motius del teu abandonament, que a vegades poden ser motius durs. I això s'ha de poder treballar amb la persona adoptada, poder-lo acompanyar tècnicament, com deia la Núria, i anar-lo acompanyant fins on ell es vegi capaç d'assumir. Després vindrà la recerca activa de si vol continuar recercant algun familiar. Però no tots volen acabar amb aquesta recerca activa o la trobada amb algun familiar. Molts, amb el tema de la identitat que deia la Núria, entenem prou en saber què va passar, no? I quins motius van haver-hi en el seu abandonament. Això és molt important, perquè si no la persona adoptada queda allà com un buit de la seva història, com alguna peça del puzzle que li falta per completar.
Però aquestes persones, per exemple, que volen i tenen tot el dret a conèixer els seus orígens i tenen aquesta inquietud, són conscients de que s'arrisquen aquest xoc emocional, no? Suposo, del perquè, els motius, que poden ser molt variats, sí. En aquest cas, no?
Sí, sí. Els motius són molt diversos, des de qüestions d'antecedents de salut, del que dèiem, de poder posar paraules del que va passar en aquell moment que es va produir el seu abandonament, saber els motius per al qual la mare biològica no els va voler. Per això és molt important per ells, per poder completar aquesta història personal. I bé, a vegades sí que busquen retrobar-se amb algun familiar, però mai serà buscar una substitució d'una mare o buscar una altra mare, perquè les persones adoptades tenen uns pares, que són els pares adoptius, i per això també cal preparar-los, no? I cal preparar no només a la persona adoptada, sinó a la família biològica que es contactarà amb ella, no? Perquè les expectatives poden ser molt diferents. I d'alguna manera aquí és el treball tècnic important de treballar aquestes expectatives perquè d'alguna manera puguin coincidir al màxim i fer-se el menys mal possible.
D'acord, n'entenc. Parlem de la situació de l'acompanyament emocional a la persona que busca els seus orígens, però quan es troben els pares biològics, en aquest cas, suposo que també hi ha d'haver un acompanyament emocional, no?, aquí?
Sí, és el que et deia. La família biològica, normalment és la mare biològica la que generalment es busca, cal preparar-la, perquè les seves expectatives poden ser retrobar-se amb aquell fill que en el moment determinat va abandonar i refer aquesta història o aquesta relació. I possiblement les expectatives de la persona adoptada és simplement posar-hi una cara, saber quins els motius van ser els que van produir el seu abandonament i res més. I això pot ser frustrant per una persona que posa molta emoció, molta il·lusió en una trobada, i moltes vegades aquestes trobades no són d'aquest tipus. També s'ha de preparar la persona adoptada pel fet de que la família biològica, la mare biològica, pugui dir que no vol saber-ne res d'ell.
Clar.
I això és una situació realment dura. Possiblement un segon abandonament, no?, viscut per la persona adoptada. I també ha d'estar preparat, perquè hi ha un tant per cent de mares biològiques que han refet la seva vida, que van tindre el seu fill en secret, i que d'alguna manera desvetllar tot això seria un daltabaix, i que opten per dir que o no són aquella persona que busquem, o bé que no volen tindre cap contacte amb la persona adoptada.
I també hi ha una altra qüestió important, que és pel fet de que no puguem obtenir dades. O sigui, no en totes les adopcions nosaltres podem tenir dades dels pares biològics. O sigui, en veritat, depenent del moment en què va néixer aquella persona, és més fàcil trobar dades que d'altres. O sigui, que també hem de poder preparar la persona davant del fet de que igual li hem de dir que no hem pogut trobar res.
Que no hi hagin dades, en aquest cas, no? Entenc.
I tampoc és un tema... No truquem i li diem immediatament, escolti, vostè, tenim aquesta situació. Realment, també es fa una feina amb els familiars biològics, sobretot amb les mares, com deia Carles, doncs fem una feina primer de contactar amb elles, explicar-los la situació, s'intercanvien doncs, cartes, per exemple, i
anar amb tacte, vaja, anar amb tacte i mà esquerra, no? Perquè emocionalment un bon dia que et truqui i et digui mira que, ostres, ha de ser un xoc. Doncs Núria Cañas, responsable de tramitació jurídica de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, i Carles Benet, cap de la Unitat de l'Atenció a les Famílies i psicòleg de la mateixa institució. Escolta'm, gràcies per la xerrada i per totes aquestes explicacions que ens heu donat des de la versió jurídica, des de la versió emocional. Molt amables.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
És una d'aquestes qüestions que també, si tu demanes això, has de buscar, t'has de, no dir arriscar, però has d'estar preparat emocionalment per obtenir un no, tal com ens explicava el Carles, no? Interessant el tema, eh? Va, que de seguida demanem menjar aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
No hay mejor manera de terminar el año que brindando. ¿Y qué mejor que hacerlo con un vino a la altura? Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es pura elegancia, creatividad y calidad. Se convertirá en el regalo perfecto para los tuyos. Un vino con el alma de su creador, José Moro, y la esencia de su tierra, la Ribera del Duero. No querrás dejar de brindar.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a... a encarregar menjar. Aquestes coses fan gana. Anem a encarregar menjar i hay un sitio fantástico donde pedir comida. Que ya la hacen, casolana. Llevan un montón de tiempo. Si es que llevan casi 100 años. Casi 100 años. Empezaron con amb els legums cuits. Ara això en castellà se me va un poco la traducción, pero les legumbres cocidas. Qué tonto soy. En este aspecto se me escapa mucho. Y son expertos porque además se van adaptando y tenemos pues mancha casolà, comida casera para llevar, para traer, para comer. Es la Conca 1932, la Coca 1932, la web la Conca 1932, lo ponéis en el buscador y lo encontraréis rápidamente. Elvira, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, aquí estamos.
Oye, mira, Elvira, que yo te llamaba, sí. Estoy en la radio, y yo te llamaba porque tengo hambre y quiero encargar comida. Bueno, habitualmente siempre tengo hambre, pero hoy quiero encargar comida, como habitualmente hago aquí en la Conca. ¿Qué tenemos hoy de menú? ¿Qué me aconsejas de lo que tenéis hoy?
Mira, yo, por ejemplo, de primero te aconsejaría una ensalada de quinoa. Sabes que la quinoa es uno de los... de las comidas con más propiedades que nos vienen de Latinoamérica.
Sí.
Entonces, se puso muy de moda, bueno, ya hace años que se puso de moda. Entonces hacemos una quinoa que le llamamos quinoa de dos colores, porque lleva quinoa blanca y quinoa roja.
Sí.
Entonces le ponemos cebollita, judía verde y guisante. Y entonces lo aliñamos con comino y un poquito de aceite de oliva. Bueno, esto te gustará mucho. Esto ya te lo apunto, ¿verdad?
No, esto apúntamelo. Yo me fío. Si es que lo he probado casi todo, digo, a ver qué tienen hoy. Pues vale. esto ya me convence, la quinoa,
vale.
Sí.
Vale, muy bien. De segundo, hoy comerás el segundo fricandó.
Ah, vale.
El de toda la vida. El fricandó con los musarnons, que pones los musarnons en remojo. Uh-huh. Bueno, primero los escaldas, los dejas en remojo, haces una buena picada para la salsita. Bueno, un fricando de ternera, una ternera súper tierna.
Ajá.
Que te va a encantar.
Todo producto de proximidad.
Lo pedirás más días, El fricando me lo pedirás más
días. No, seguro, Elvira, todo lo que tenéis ahí es de producto de proximidad del mercat, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Bueno, de los carniceros de allí del mercado, pues nosotros les compramos
todo lo que
gastamos.
Voy a aprovechar y recordar que la Conca 1932 está en el mercado de Galván, y que ya veis que también podéis encargar la comida a domicilio. Oye, ¿y de postre qué tenemos? Tenemos el fricandó y de postre, ¿qué me quedo?
El mercado de Galván, que para que la gente se ubique, estamos entre Santaló y Amigó.
Sí.
Y entre Calaf y Madrazo.
De acuerdo.
Ocupa toda esa manzana.
De acuerdo. Perfecto.
Vale. Entonces, postre,
sí.
Vale, postres, mira, te voy a dar a escoger, ¿vale?
Vale.
Te voy a decir un montón y tú me dices, vale, pues este.
Venga.
Mira, tarta tatén.
Sí. ¿Qué lleva la tarta tatén?
La de manzana.
Manzana.
Buenísima. Es una receta francesa, que haces un hojaldre de base, llenas todo de capitas de manzana, con un poco de azúcar, lo pones en el horno y luego le das la vuelta y todo ese azúcar se ha derretido con la manzana. Bueno, está buenísimo.
Uh-huh.
Vale. Si te gustan mucho las manzanas y no quieres la tarta tatén, también tenemos manzana al horno.
Ah, vale. Uy, qué rica.
La preparamos con moscatel y canela.
Oh, muy bien.
¿Vale?
Esto me va a costar, me va a costar decidirme.
Bueno. Flan de huevo. El flan normal, de toda la vida, al baño María.
Vale.
Los boniatos, ahora estamos en temporada
de boniatos, sí, buenísimos también, sí.
Vale. Y luego, para terminar, el pastel de queso de payollo.
Me quedo con la tarta de queso. Sí. Primero estaba inclinándome hacia la tarta tatén o la manzana al horno, pero me voy a quedar con la tarta de queso. La tarta de queso, sí.
De cabra, queso de cabra de payollo.
Fantástico, pues ya tengo el menú.
Bueno,
y lo lleváis a casa, ¿no? Bueno, yo ya lo sé, pero lo pregunto, ¿lo lleváis a casa?
Sí, fantástico.
Pues precisamente, mira, para encargar la comida y para pedir y para preguntarle a Elvira, tal como lo estoy haciendo yo o a cualquiera de las personas que trabajan allí súper eficientes, es el 93-209-1963, 93-209-1963, o en la web, la Conca 1932, vais a encontrar toda la información. Elvira Patunets, gracias.
Patunets, adiós.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Beach.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
El voto independiente ha sido extremadamente importante.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Doncs de seguida actualitzarem, arribarem a dos quarts de dues del migdia, de seguida actualitzarem la informació de serveis, tant la meteo com el trànsit, com la informació esportiva que ens portarà el José Luis Gil. I que, per cert, que les pluges estan, ara mateix, les pluges estan descarregant fora aquesta dana davant de la costa central, sobre el mar, i tenim pluges importants també sobre el Montseny o al nord del Maresme. De seguida actualitzarem tot això. I després parlarem de l'Àtrium, que Barcelona ja té un nou espai cultural molt renovat, en una bona oferta, i parlar de cultura sempre és una molt bona notícia. De seguida en parlem de tot això i fem serveis aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Brilla amb llum propi al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimarts, dia 12 de novembre. Això és migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I, si us sembla, anem a fer una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. D'ara tenim ja pluja. D'entrada, aquesta dana que tenim, que ens està creuant, d'entrada mateix està descarregant amb força enmig del mar. Entre les illes i la costa central és on tenim l'epicentre mateix de pluges d'aquesta dana. Encara que hi ha pluges fortes i molt fortes a la comarca del Maresme i han començat ja pel Montseny, en aquest cas. La previsió ens diu que aquesta tarda aquestes pluges no només continuaran, sinó que aniran augmentant, es reactivaran aquesta tarda, sobretot de cara al sur i al nord de Catalunya. Esperem pluges a tot el litoral. De fet, hi ha una alerta groga, la més baixa de totes les alertes, doncs és la que està activada, nivell 1 sobre 6, per intensitat de pluja. Encara que no us refieu, perquè ja sabeu que aquests episodis de Dana, de cop i volta, amb un vent de llevant, poden realimentar-se i el que eren 20 litres es converteixen en 70 o 100. Així que molta precaució amb això. Hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia. Encara que la part gruixuda de tot això, d'aquest episodi de pluges, ens ve de cara aquesta nit i demà pel matí. Demà dimecres és quan tenim un episodi d'alertes que ja aquest avís del Servei Català de Meteorologia ja ocuparà tot el litoral i prelitoral català. Des de l'Empordà fins al Montsià, tot el litoral i prelitoral estarà en alerta per pluges que poden ser intenses o molt intenses puntualment. Pràcticament demà ens aixecarem amb una Catalunya amb núvols, pràcticament tota Catalunya ennuvolada, i d'aquells núvols que fan por, que dius, ostres, sembla que caurà, i en alguns punts caurà i forta. De fet, fins i tot esperem neu. Les primeres flocs de neu al Pirineu de cara a demà. Les temperatures clarament de baixada. Clarament de baixada. Ja tindrem un ambient fred pràcticament a tot el territori. Però un ambient fred que només durarà demà, perquè dijous la previsió és que les temperatures tornen a pujar per sobre el que tocava i aquesta d'anar marxarà. És a dir, fins a dijous a primeres hores és quan possiblement a Catalunya i sobretot a les Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona, estarà activada el perill d'intensitat de pluja, però ja passades les primeres hores de dijous, el temps tindrà una tendència a l'estabilització perquè la Dana ja marxa cap al sud de la península i al sud de Portugal. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a l'espera d'aquesta pluja, la veritat és que de moment us porto bones notícies i és que les principals carreteres i autopistes catalanes ara mateix parlem de força calma, de molta tranquil·litat, entre que hi ha poc volum de trànsit i, el més important, no tenim constància de grans incidències que ens compliquin la circulació. La veritat és que parlem de força fluïdesa fins i tot a les vies que envolten Barcelona. Algun tram de la ronda pot anar una mica més carregat, o la ronda de dalt, ronda litoral, poca cosa. Per tant, com et deia, de moment, si més no, a la xarxa viària, a aquesta hora, circulació còmoda i fluida.
Millor que millor. Gràcies, Roger.
Fins ara.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal? José Miguel, companys, bon migdia.
Bon migdia, benvingut. Escolta'm, com tenim això del parom? Perquè Casador, que és la gran notícia,
la gran sensació,
i a més, per mèrits propis, convocat amb la selecció.
Sí, una selecció que, recordem, es concentra avui a les Roses amb Marc Casador i Samu Mordión, però sobretot per la part que ens toca, amb el mig centre del Futbol Club Barcelona com una de les grans atraccions. Anem a veure quin paper i quin rol li dona Luis de la Fuente en aquests dos partits, Dinamarca i Suïssa, amb els quals tanquem la fase de grups de la Nations League. Ja estem classificats per la següent ronda, però, clar, seria millor fer-ho com a primers de grup per tenir un encreuament més agradable en la propera ronda. De la figura de Marc Casador parlarem avui a Esports Cope. Una aturada que, entre que Lewandowski té mal d'esquena, Lamine Yamal té mal de turmell i hi ha algun futbolista més del Barça que no està convocat, doncs porta, pel que fa a la primera plantilla blaugrana, només 7 internacionals. Un d'ells, Frenkie de Jong, que continua també amb el seu turmell.
Un run-run,
A rastres, Està a rastres amb el seu turmell. Tant és així que ha viatjat, s'ha concentrat amb la selecció d'Holanda, però l'últim que ens arriba des d'allà són unes declaracions del seleccionador holandès, Ronald Koeman, assegurant que és important que de Jong continuï la seva recuperació amb la selecció taronja, però que no el veu de moment per estar 90 minuts. Continua aquest run-run i aquesta preocupació sobre la lenta, potser més lenta del que s'esperaria, reincorporació a l'activitat plena de Frenkie de Jong. A l'Espanyol és notícia Martin Braithwaite.
Home.
Sí, Martin Braithwaite, Pichichi de segona divisió,
sí,
la passada, va venir a recollir el trofeu de Pichichi de la segona divisió en la gala que organitzava els companys de Marca, i recordarà vostè dues coses. Primera, que Martin Braithwaite és un senyor que té un patrimoni de 300 milions d'euros.
Sí.
I segon, que quan va marxar de l'Espanyol va fer una mena de proclama en el sentit de vamos a por Tichen, ¿vale? Doncs hem d'explicar la informació de les darreres hores, i és que gent en representació de Martin Braithwaite estaria o hauria fet moviments amb reunions als Estats Units a la recerca d'inversors, perquè clar, amb els 300 que té Braithwaite
no li dona,
per trobar inversors que poguessin fer una proposta de compra de l'Espanyol a Chen amb cara i ulls, sí, amb Martin Braithwaite com un dels principals accionistes del que seria la nova estructura de la propietat de l'Espanyol. A Girona estan aprofitant l'aturada per la recuperació d'algun futbolista, com ara, per exemple, i fonamentalment Víctor Sigankov. Sentirem Arnau, declaracions d'Arnau a les darreres hores, mentre que tenim activitat esportiva, perquè avui el Johan, a 6:45 de la tarda, tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions femenina, Barça-Sant Pölten d'Àustria. És la primera vegada que el Barça femení juga davant d'un equip d'Àustria en competició europea, Sant Pölten. Sí, home, sí.
Sí, Àustria.
Agafes Viena.
Viena, a la dreta.
Ronda de dalt de Viena.
Sí. Si surts per la primera, esquives el peatge.
Ah, efectivament.
I arribes
a Sant Pölten. Doncs les noies de Sant Pölten, que li van posar les coses molt difícils al Manchester City en la segona jornada d'aquesta fase de grups,
sí,
doncs són el rival avui del Futbol Club Barcelona. I tenim a les 8 de la tarda, a la Champions FIBA, un partit entre el Chemnitz i el Manresa. Per què és important aquest partit? Doncs perquè si l'equip del Bages obté la victòria, s'assegura matemàticament la disputa de la propera ronda. A més, en bàsquet, la prèvia de l'Estrella Roja Barça d'Eurolliga, i passarà per l'antena d'Esports Cope José Luis Santamaría. Qui és José Luis Santamaría? És el mànager general del circuit de Catalunya. Hem de parlar de moltes coses. Aquest final del Mundial de MotoGP, al circuit de Montmeló el proper cap de setmana. Què passa o deixa de passar amb la Fórmula 1? Doncs preguntes que podrien tenir resposta ben bé amb la presència de Santamaría a l'antena d'Esports Cope.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda.
Li felicito per la informació avui del temps.
Per què?
Perquè era complicada.
No, el Meteocat. Jo he seguit les instruccions del Meteocat.
Jo li felicito.
Jo no soc meteoròleg, només intento...
No, ja ho sabem, que vostè no és meteoròleg.
Va, tindràs queixa ara de com jo dono el
temps. No, jo sempre dic el mateix.
Tindràs queixa.
Quan encerta, encerta el Meteocat. Quan falla, falla vostè.
Ah. Quan posi 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tots aquests titulars d'esports, Esports Cope, amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de salut visual i parlarem d'Atrium, el nou espai cultural renovat de Barcelona. I en parlarem aquí a migdia a Cope, a Catalunya i a Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos, que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. O sigui, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades, i llavors el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una visió o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el resta la nostra vida. Si no ens apareix algú a dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el làser Catalyst, aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament.
La substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El resta de la teva vida.
El resta, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia, un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida i que una persona normal, que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols, bàsicament. És perquè et dona la gana, igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900-842-848. 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona té un nou espai cultural renovat. Es diu Atrium i, com dic, és una inauguració de tota aquesta nova proposta cultural a la capital catalana. En aquest cas parlem amb el senyor Raimon Molins, director d'Atrium. Raimon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Escolta'm, per començar, explica'ns què és el projecte Atrium. Què és l'Atrium? Per les persones que no això diuen, però això d'on ve?
Mira, l'Atrium ve de... Bé, el seu inici, així resumint molt ràpid, el seu inici es fa 20 anys, un grup de joves inconscients que vam crear una companyia, més tard necessitàvem una productora, després vam crear un estudi de formació d'I+D per explorar una mica l'art d'actuar i el fet escènic, i després, finalment, el 2011 vam obrir una sala pròpia d'exhibició per poder mostrar tot aquest treball que anàvem fent. Aquesta sala ha anat evolucionant fins que ara hem decidit ampliar-la, una cosa que ja estava prevista el 2011 que passaria algun dia, i ha passat ara. Aleshores, el que hem fet ha sigut agafar, bàsicament ampliar tot el local, amb el local del costat, aquí a l'Eixample, i fer un teatre més gran, fer una sala per l'estudi, per la creació i producció, fer un espai de producció i de gestió, també, i una cafeteria, un espai una mica social pels artistes, pel públic, per la gent del barri, etc. Per tant, fer un equipament.
D'acord. Llavors, ara que tenim tot això en marxa i que ja acabem de posar en marxa aquesta nova etapa, cap on posem pro? Quins són els objectius de tot això?
Mira, els objectius sempre han vingut marcats per aquest nom que vam triar, que era Atrium, per crear un espai de trobada, entre la societat i el món artístic, i en aquest cas també el món tecnològic. El projecte transversal que té Atrium és un projecte basat en l'escena digital. Això vol dir en la unió i com es combinen les arts en viu i les eines digitals actuals i futures.
I suposo que la rebuda i l'èxit sempre... Bueno, l'èxit, quan parlem d'èxit, parlem de cultura, bàsicament, funciona, no? Perquè no sé si són bons temps per a la literatura.
Mira, jo crec que com pitjors temps vivim, més bons temps vivim, diguem, per l'esperit, per pensar, per trobar espais on poder dialogar, on poder reflexionar, on poder treure aquelles inquietuds que tenim. Per tant, són moments certament convulsos a tots nivells, de canvi, de crisi, etc. I aquests espais crec que són bàsics, no? A la nostra tradició sempre hem digut els Ateneus, que eren aquests llocs on es trobava la gent, parlava i anava construint el futur, d'alguna manera. Atrium pretén ser una espècie d'Ateneu, en aquest sentit.
Parlem d'una sala de proximitat. Seria això?
Sí, parlem d'una sala de 90 espectadors. Per tant, una sala de proximitat, però d'aquests termes una mica mitjos que falten a Barcelona i que són molt agraïts, perquè no són ni grans teatres ni petits del tot. Aleshores, pots explorar amb una certa comoditat coses de molta proximitat i coses una mica més espectaculars.
Com funcionarà el tema de creació i propostes d'Atrium?
Mira, per un costat hi ha les propostes pròpies nostres, d'Atrium Produccions i de la companyia, i després nosaltres estem oberts sempre i programem de forma estable durant tota la temporada propostes externes. Aquestes propostes, òbviament, fins ara eren propostes molt... eren petites perquè eren 47 espectadors i, per tant, ens podíem arriscar més en el sentit que podíem fer coses que no es veien a altres llocs, més arriscades. En aquest cas continuarem amb aquest segell, però és veritat que tenim un espai que volem omplir de gent i que, per tant, hem de ser més diversos, diguem, i que la gent no s'espanti a venir, sinó més populars, si vols, també, però sense deixar de donar aquest contingut, d'alguna manera, que surt d'allò purament comercial, no?
Quan parlem de les mostres teatrals, això com anirà? Teniu ja una programació? Com està ja la programació d'Atrium?
Tenim la programació d'aquesta temporada fins al juliol. Tenim una programació amb noms importants, tant d'autors, d'autores, d'actors, actrius, directors, directores, és a dir, d'equips, que creiem que ens acompanyaran en aquesta primera arrencada i que ens donaran una certa visibilitat i alhora la qualitat que desitgem.
Serà tot un plaer gaudir d'Atrium, sala de proximitat, amb tota aquesta ampliació i renovació que s'ha fet. Raimon Molins, director, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és una bona proposta, no? És una bona proposta cultural i sempre va bé que es facin aquestes reformes amb intenció de donar un nou servei, una nova programació a l'espai cultural català. Va, que de seguida... no sé com esteu de salut del cor. Abans havia començat ment de programa, abans, quan el Carlos Herrera em donava pas, deia, no, anem a parlar una mica de salut cardiològica. I ara en parlarem sobretot del per què serveix un chequeig cardiològic. Bàsicament, d'entrada dius, pues, per mirar l'estat del cor. Sí, però hi ha més coses. De seguida en parlarem amb Inscor, inscorbcn.com és la seva web, sobre aquest tema, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado.
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas, más cosas.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la gana, los técnicos, los constructores están trabajando contra el reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar de salut del cor. Vamos a hablar de la salud del corazón, la salud cardíaca, y para tener constancia y para estar seguros de que nuestro corazón pues está en su sitio, bueno, en su sitio está, pero que funcione bien, sin ningún tipo de problema, pues hace falta, aunque no de algún problema así, afortunadamente que esté todo tranquilo, pues haces un chequeo cardiológico. Pero, ¿qué es un chequeo cardiológico? ¿Para qué sirve? Aunque en el fondo sabemos, ¿no?, que es para detectar el estado en el que estamos, pero ¿qué, dentro de ese estado, qué se mira? ¿Qué hay ahí, eh? Pues vamos a hablar con Inscor, que de aquí en Inscor saben mucho, de hecho se dedican a eso, a la salud cardíaca, aquí en Barcelona, y concretamente hablamos con el doctor Tomás Bertolino, que es especialista, cardiólogo especialista en rehabilitación cardíaca de Inscor Barcelona. Doctor, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Mira, voy a empezar por la pregunta base de todas, ¿eh? ¿Qué es un chequeo cardiológico y sobre todo, para qué sirve?
Vale. Es una evaluación médica del sistema cardiovascular. El objetivo es detectar de forma temprana cualquier factor de riesgo cardíaco o alguna enfermedad cardíaca, incluso antes que se haga evidente, o sea, desde que tenga un síntoma. Esto nos permite hacer un diagnóstico temprano y aplicar medidas preventivas y terapéuticas antes de que ya haya un evento cardiovascular o cerebrovascular grave. Uh-huh. Acá en INSCOR lo que hacemos es evaluar los factores de riesgo, es decir, si el paciente tiene hipertensión arterial, por ejemplo, casi el 50% de los hipertensos no saben que lo son, el colesterol alto, dislipidemia, que no produce síntomas, la diabetes, que muchas veces no tiene síntomas hasta que ya es avanzada la enfermedad, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés, todo lo que hacemos mal.
De acuerdo. O sea, que haya un solo síntoma de estos, por ejemplo, que sea hipertensión, ¿ya es suficiente para despertar las alarmas?
Sí.
Vale, si son todos, ya ni te cuento.
Para controlar.
Vale, si son todos, ya ni te cuento. Bueno, ¿qué es la prevención primaria de la que tanto habláis los médicos? Estáis siempre hablando de la prevención primaria. ¿Eso qué es?
Bien, acá en Instagram hacemos justamente eso, diagnóstico temprano e intervención médica antes de que haya un evento cardiocerebrovascular. Es decir, prevención primaria es modificar estilos de vida, los no saludables, promover las medidas higiénico-dietéticas y, si es necesario, dar tratamientos farmacológicos asociados. De ahí viene el famoso ese de mejor prevenir que curar. Si bien somos un centro de rehabilitación cardíaca, lo primero que hacemos siempre es prevenir.
Bueno, prevenir en todos los aspectos siempre es importante cuando es cuestión de... sobre todo cuando se llega a una cierta edad, ¿no? Porque ¿quiénes se benefician más de los chequeos cardiológicos?
Bien, las personas de mayor edad, como acaba de decir usted, tienen mayor riesgo de tener un problema cardíaco. Las personas que tienen algún antecedente familiar de problemas cardíacos, por ejemplo, que el padre, madre o algún hermano ya hayan tenido un infarto o muerte súbita joven, antes de los 50 años, las personas que tienen todos esos factores de riesgo que mencioné antes, y también algo que muchas veces no se sabe son los deportistas de alta intensidad, donde ellos tienen aumento de riesgo de hacer arritmias cardíacas o muerte súbita con el ejercicio.
Caray, pero estamos hablando de un deporte de élite, tal vez, ¿no? No hacer deporte normal, a un nivel normal.
Deportes de moderado ya a alta intensidad pueden tener mayor riesgo de muerte súbita o de arritmias cardíacas. Eso es lo que pasa en futbolistas o basquetbolistas, que hay varios ejemplos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en ellos es también hacer chequeos cardíacos para reducir la posibilidad de algún evento cardiovascular y ver que puede soportar la actividad del ejercicio ese corazón.
O sea, digamos que entonces el chequeo en los deportistas es necesario, los que hagan deporte habitualmente, ¿no?
Es necesario.
Bueno, ¿qué incluye un chequeo cardiológico completo? ¿Qué se hace? ¿Qué pruebas hay?
Lo que hacemos en INSCOR es primero historia clínica y examen físico básico. Después, analíticas, electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, que incluso ahora tenemos una que se llama ecoestrés, que es más moderna, y podemos hacer Holter y estudios de presión también.
Pues básicamente es esto, porque en INSCOR lo que básicamente es la prevención, lo que lleváis siempre como bandera, y eso siempre es interesante. A ver, la web, si mal no recuerdo, inscorbcn.com, ya sabéis que ahí enseguida te dan cita para hacer este tipo de chequeos, inscorbcn.com, ahí encontraréis toda la información, el teléfono y todo. Doctor Tomás Bertolino, cardiólogo especialista en rehabilitación cardíaca de INSCOR, oye, muchísimas gracias por esta charla estas explicaciones.
Hasta luego, que tenga un día.
Gràcies. Doncs aquesta és la informació i això és el que hem explicat. Recordar que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar, recuperar la web de la casa, cope.es/Catalunya, amb tota l'actualitat de la jornada. Allà hi estarà. I sobretot, molta atenció a les pluges. Molta atenció a les pluges. Recordo que s'està creuant una dana i aquesta, ja a partir d'ara, aquesta tarda, és quan esperem un augment de les pluges, una alerta activada a tot el litoral català. Les comarques de Girona, en principi, quedaran una mica al marge per aquesta tarda, en principi, però no molt, perquè ja a finals del dia, ja matinada i, sobretot, demà dimecres, és quan tenim la tongada, i això diuen les previsions del Meteocat, les tongades fortes de pluges amb una alerta tot el litoral i per al litoral català. També s'ha de dir que l'alerta d'entrada és 1 sobre 6. Veurem de cara a demà si aquesta alerta puja. Sobretot als extrems, tant a Costa Brava com a Terres de l'Ebre, és on s'espera que caiguin les pluges més fortes. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una molt bona tarda.